Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Reportatges de ràdio amb Ruth Carau.
Gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda. Ja ho sabeu que cada dijous volem un reportatge de ràdio, un reportatge social de ràdio, i que cada dijous ens la porta ella. Ruth Caral, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Ella amb lletres majúscules, eh?
Sí, clar.
A veure, va, explica'ns. El reportatge d'aquesta setmana es centra en la informació i en la desinformació.
Exacte, Joan. Avui parlarem d'informació, però sobretot d'aprendre a conviure amb tota la informació i totes les dades digitals que rebem diàriament a través d'internet.
Que és necessari, això.
I tant. Més concretament, per parlar d'este tema, vaig decidir enfocar el reportatge en uns tallers de verificació de la informació. Unes formacions que, gràcies a recursos i eines digitals, t'ensenyen a comprovar si una informació és certa o no. I aquesta informació la pots rebre a partir d'una notícia, d'una imatge editada, d'un vídeo descontextualitzat, d'un meme, també, per exemple.
Sí, sí, de xarxes socials que en van plens.
Correcte. Llavors, aquests tallers els impartix un projecte, una associació, que es diu Learn to Check, en català Aprèn a Verificar, i són un grup d'unes 5-6 persones, la majoria de les quals són doctores en periodisme o comunicació, i el que fan és explicar les eines que s'ensenyarien al grau de periodisme, per exemple, per contrastar informació, doncs elles l'apropen a la societat, a tothom. De manera que l'objectiu d'aquestes formacions és que tothom pugui ser capaç de verificar i de contrastar una informació.
És a dir, Ruth, pel que entenc, són tallers presencials en què s'ensenyen exemples de missatges que no són certs, però que es transmeten com a tal, no?
Exacte, com si realment sí que fossin certs. Llavors t'exposen això, recursos que hi ha a l'abast, d'ús gratuït, que fent una mica de recerca t'ajuden a comprovar si allò que t'han enviat, allò que tu has rebut, per exemple, per un grup de WhatsApp, és veritat o no. Llavors, ara sí que t'he de dir que preferixo.
Ara estava pensant en tota la gent que acaba enviant aquell missatge de m'ha arribat per missatge que un amic del cosí segon de la tercera família que tinc diu que... I Déu-n'hi-do com vol això, com... Vaja, com un coet, eh?
Sí. Circulant molt, molt ràpidament. I clar, primer cal tindre una mica d'esperit crític, no? De dir, primer ets tu qui ja t'ho has de creure o qui decideixes enviar-ho, però després també, per tant, has de ser també capaç de dir allò que estic llegint, si considero que és cert, després convé reenviar-ho, convé o llavors aquí hem de frenar esta cadena. Però bueno, prefereixo no avançar més context del reportatge perquè bàsicament no vull avançar-me el contingut.
En parlem després del reportatge?
Sí.
Va, escoltem el reportatge de Ruth Caral.
Seria normal que sortís a les notícies. Per tant, si no surt a les notícies és un altre element que tenim, no?, per veure que això és mentida. Però, en qualsevol cas, tu perquè potser mires les notícies i fas aquesta reflexió, però hi ha gent que mira les coses a les xarxes i diu ah, mira què està passant a Berlín, i no es qüestiona res més. Una altra manera de desinformar. Contingut impostor. Què és el contingut impostor? Quan jo aprofito la identitat d'alguna cosa per fer veure que aquell algú ha dit una cosa que no ha dit. Veieu alguna cosa rara d'aquest titular? Primer, el titular és molt llarg. Després, normalment, si nosaltres tenim... Això què és? En principi és una cosa, una frase que ha dit el Pablo Hasél, no? Normalment, si és una frase que ha dit el Pablo Hasél, com hauria d'anar aquesta frase? Hauria d'anar entre cometes, perquè és una citació, no? Per tant, aquí ja veiem una altra cosa que ens grinyola. I després també, normalment, els titulars mai acaben amb punts.
Sí? Això és una classe de periodisme fora de l'aula. Lluny de les universitats, hi ha un grup de docents que ara fa 5 anys van decidir impulsar un projecte pedagògic anomenat Learn to Check, en català Aprèn a Verificar. El projecte es materialitza en forma de tallers de periodisme i el seu objectiu és clar, volen apropar mètodes de verificació d'informació a tota la població. Dit d'una altra manera, ofereixen les eines i els recursos necessaris perquè el contingut d'internet, principalment de les xarxes socials, no t'enganyi ni et prengui el pèl.
Llavors, una manera de crear contingut fabricat, que sigui enganyós, que sigui mentida, també és a través de la tecnologia.
L'Art to Check és un projecte educatiu i divulgatiu per reflexionar sobre la desinformació i per aprendre a verificar totes aquestes informacions que ens arriben a través d'internet i també a través d'altres canals. El projecte neix a la Biblioteca de Can Fabra, a Barcelona, ara fa 5 anys, quan van començar a fer tallers per a joves per aprendre a verificar a l'American Space, i aquí això va ser fa 5 anys i ens vam plantejar que aquelles informacions, aquelles eines, aquells exemples que donàvem, aquells continguts, doncs els podíem posar també a l'abast de tothom. I és així quan, un temps després, neix la web de l'Air2Check.
Nereida Carrillo és la directora del projecte. És doctora en Periodisme i Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona i ha apropat la verificació digital a joves, docents, famílies, periodistes i bibliotecaris, entre altres, a través dels seus tallers d'educació mediàtica.
El taller per a joves és un taller interactiu, que és la llavor de l'Air2Check, i en aquest taller doncs donem eines per aprendre a verificar i també els expliquem com és el procés de contrastar una informació, no? Reflexionar sobre la fiabilitat de les fonts, sobre d'on procedeix la informació. Aquests tallers els oferim a quart d'ESO, batxillerat i cicles formatius, però ens vam adonar que era necessari començar abans, perquè ja aquesta informació falsa ja arribava als nens i nenes abans i és molt abans que tenen mòbil. I després també oferim tallers per a famílies on els ensenyem a verificar perquè puguin també acompanyar els seus fills i filles en aquest procés, no? Perquè també els eduquin en pensar críticament la informació que necessiten.
I juntament amb Nereida, qui també imparteix aquests tallers és Roger Quartelles.
Per tant, això comença passant. Es van apareixent fotos i entrem a la foto, posem el like i ja està. Però per què és perillós això? Perquè ens podem emmirallar, no? Ens podem inspirar en models de bellesa que siguin inaccessibles. I per això és important, no?, que siguem conscients que la tecnologia serveix també per fabricar coses que són artificis, no? I que ens poden confondre en certa manera.
Ens centrem a qualsevol tipus de públic, ja sigui escoles, instituts, o, per exemple, fins i tot també hem fet formació a biblioteques per gent gran, perquè també és un públic, no?, vulnerable a la desinformació. Després també hem fet formacions a docents, perquè entenem que els docents tenen un paper fonamental en la qüestió de l'educació mediàtica, perquè poden ser persones de transmissió, no?, i fer aquesta formació en cascada que diem, i que és molt important.
Ell és professor de comunicació i investigador predoctoral en temes de desinformació i fact-checking a la Universitat Pompeu Fabra. A Learn2Check utilitzen un vocabulari molt específic de la informació i per això ha arribat l'hora d'aclarir conceptes. Primer, què és la desinformació?
La desinformació la podríem definir com una mentida deliberada i intencionada que es fabrica per enganyar. Enganyar ja sigui per desacreditar la reputació d'algú, la reputació d'una institució, la reputació d'un ens, d'un col·lectiu, no?, discriminar algú. És a dir, és una mentida deliberada i intencionada pensada per fer mal.
Nosaltres parlem de desinformació i no parlem de fake news per diverses raons. En primer lloc, perquè fake news es pot traduir al català com a notícies falses. Hi ha un problema, perquè aquí nosaltres els periodistes, el nostre codi deontològic, que si bé no és obligatori, hi ha molts professionals que l'apliquem, doncs diu que abans de difondre una notícia hem de contrastar la informació que conté amb diverses fonts fiables. I per tant, si una notícia està ben feta, tota la informació que conté està contrastada, no? I per tant, cap informació falsa pot arribar a ser notícia i cap notícia pot contenir informació falsa. A més, fake news limita el problema de la desinformació perquè ens porta a pensar que els continguts falsos només apareixen en format notícia, quan hi ha també altres formats com, per exemple, memes negacionistes, fotografies manipulades, vídeos descontextualitzats i, per tant, el fenomen és molt més ampli. I, a més, en tercer lloc, també fake news posa el focus només en els periodistes i els mitjans de comunicació, no? Com que dient que només els que menteixen són els periodistes i els mitjans de comunicació. La realitat és que hi ha molts actors que poden difondre desinformació, no? Sobretot també doncs, els partits polítics, els actors governamentals, influencers, alguns mitjans de comunicació, hi ha una gran varietat d'actors. Per això nosaltres parlem de desinformació.
Per combatre aquesta desinformació, doncs, cal aplicar els mètodes de fact-checking.
El fact-checking seria el fenomen de verificació que ha sorgit com a resposta a aquesta proliferació proliferació de la desinformació. És cert que la desinformació no és una pràctica nova, però podríem dir, de fet hi ha autors com Thomas Reed que parlen d'això, que la desinformació és una vella pràctica en una casa nova en l'àmbit de les xarxes socials, no? Perquè ens trobem que s'han multiplicat les autopistes per les quals circula la informació i, per tant, exponencialment també s'han multiplicat les vies per les quals ens poden arribar també informació que sigui falsa. Llavors, la verificació seria el fenomen de resposta articulada des de l'àmbit del periodisme o fins i tot també des de l'àmbit de l'activisme, no? Perquè hi ha alguns fact-checkers que no s'identifiquen com a periodista sinó com a activista, i és aquest fenomen per verificar, per contrastar informació.
Per això, des de Learn to Check han creat el seu propi mètode de verificació, el mètode Pantera.
El mètode Pantera és un acrònim que resumeix els passos que creiem que són necessaris a l'hora de verificar una informació. La P de Pantera seria la P de procedència. Primer és molt important fixar-nos per on ens arriba allò, no? Després, la A és la A d'autoria, fixar-nos en qui escriu allò. Després, la N seria la N de novetat, si realment aquella informació que estem llegint ens aporta una novetat o no. La T seria la T de to, perquè moltes vegades ens podem trobar davant d'un text que estigui escrit en to humorístic i, per tant, si no descodifiquem aquell registre, potser podem pensar que allò és veritat quan realment és una broma. Després, la E d'evidències. Moltes vegades, sobretot en desinformació en salut, ens trobem que ens venen miracles, no? I els miracles no existeixen. És a dir, si tu em dius que si bec aigua amb llimona m'aprimaré, d'acord, però mostra'm una evidència que corrobori que això és veritat. Per tant, la E d'evidències. I després, R de rèpliques, que les respostes, no?, que podem trobar, per exemple, a les xarxes socials, perquè la gent té la possibilitat de comentar i això ens pot fer saltar les alarmes, i després, finalment, la A d'amplia, perquè sempre és important anar més enllà.
Haureu de fer diferents reptes, que ara us plantejarà la Marta, i vosaltres el que haureu de fer és
La part de reptes i en general tot el que és pràctic és superútil, sobretot amb la gent jove, perquè no és el mateix estar ara tenint una xerrada, una conferència o una ponència on t'estan explicant i t'estan una llista d'eines, una llista de coses en les que t'has de fixar. No és el mateix això que veure que tu també com a usuari pots fer-ho, no? Que moltes vegades pot ser allò de, sobretot en adolescents, allò dels periodistes, els verificadors, queda com molt gran, i veure que tu com a usuari també pots comprovar si una cosa és veritat o no, dient que per a mi apropa molt, no? També tota la informació que estem intentant donar-los a ells.
Ella és Marta Meneu, comunicadora freelance que dins de Learn to Check dona suport a les xarxes socials i també prepara els reptes i els jocs que es fan al final del taller. Diu que d'exemples de desinformació no li en falten. Sobretot en troba molts a l'aplicació de TikTok.
La veritat és que a mi al principi em costava molt trobar exemples i feia molt d'ús de verificadors, no?, per veure què estava ara mateix movent-se per ahí, però últimament, sobretot en TikTok, el consum d'informació per part dels usuaris en TikTok cada vegada és més gran, cada vegada és més fàcil trobar-se una desinformació.
No és possible verificar tota la informació, crec que no ho hem de fer perquè això ens portaria a l'angoixa, però sí que és cert que hem de saber verificar per aquella informació que per a nosaltres és important i ens sembla sospitosa, puguem contrastar, puguem identificar si és certa o si és falsa, però també hem de saber que no ens hem de quedar aquí, no? És també important saber com trobem i a on trobem aquella informació que és rigorosa, que és veraç i que ens és útil per poder actuar en les nostres vides quotidianes.
Jo crec que hi ha com un clic, no? De dir, ostres, la de coses que potser ens arriben o que potser m'han arribat i eren falses i pel que sigui no les he verificat. I després també hi ha una presa de consciència que estar informat implica un esforç. Estar ben informat, no?, implica un esforç. Que això de pensar que la informació em troba o la informació m'arriba i ja està, ja ho tinc tot, i no he de fer res més, només ser un ens passiu, esperar a veure què cau, no. Sinó que hem de sortir a buscar, no?, la informació i hem de vetllar perquè el que ens arriba sigui de qualitat o hagi estat contrastat per nosaltres, també.
Per acabar amb la desinformació, crec que tota la societat ens hem d'implicar, no? Jo crec que és difícil evitar que ens menteixin, però podem evitar que ens enganyin, no?, amb formació. Nosaltres creiem en la verificació distribuïda, no?, en que la societat, les persones, la gent tingui les eines, sàpiga com verificar, tingui les eines, tingui aquest pensament crític i, per tant, amb una societat més crítica serà molt més difícil poder-la desinformar i manipular.
Des de l'àmbit del periodisme es diu això del fact-checking, realment, què és el fact-checking, no? És a dir, hi ha periodistes que veuen amb cert recel el tema del fact-checking, perquè diuen, escolta, és que els periodistes sempre hem fet fact-checking perquè sempre hem contrastat informació. I sí, és a dir, la verificació i el contrast d'informació forma part de l'ADN del periodisme. Però tots sabem que vivim en un univers d'immediatesa constant en què els periodistes no tenen temps de contrastar degudament les notícies. No tenen temps, no tenen l'espai i potser no tenen fins i tot, en alguns casos, les dades en aquell moment que permetin verificar aquella informació que t'està dient un polític o qui sigui. I per això és necessari que hi hagi uns altres periodistes que vinguin després que es dediquin a fer aquesta feina de verificació també, aquest double check. I per tant, el fact-checking no va en contra del periodisme, sinó que és un suport més i un element més que justament el que fa és aconseguir que la gent torni a creure en el periodisme.
El primer repte és este, que és una captura real del meu WhatsApp. Imagineu que en un grup de la família de WhatsApp o que la vostra mare o un tio pues envia el típic missatge que és de copiar i pegar, no? I diu...
Cada vegada existeixen més eines per poder verificar dades. Google Maps, per exemple, pot ajudar a comprovar informació a través de les imatges capturades al llarg dels anys, o Google Images fins i tot. També n'hi ha moltes més especialitzades, com el Fact Check Explorer, el T9 o el Wolfram Alpha. No cal revisar tota la informació que ens arriba. El primer pas és parar-hi atenció i reflexionar si allò que llegim pot ser cert o no. A partir d'aquí, i en cas de dubte, feu una cerca ràpida a la pàgina web de l'R2Check. Trobareu tota l'ajuda necessària per combatre la desinformació.
Ei, la gent, posa'm el llaç, a més s'esperes.
Vigileu amb això. I no sigueu partícips a l'hora de construir desinformació.
Molt bé. Bueno, gràcies. Un aplaudiment.
A vosaltres.
Quanta falta fa un reportatge d'aquestes característiques. Déu-n'hi-do, fake news, desinformació, fact-checking... Un llenguatge molt interessant, realment molt interessant, però difícil d'adquirir i d'assimilar bé els conceptes, també, no, Ruth?
Ara comentaves que important el reportatge. Jo penso que és més important que es faça la formació. És molt important que les biblioteques...
Que important aquest reportatge que dona veu a aquesta...
No, però és veritat, és molt interessant, això. Si més no, és interessant. Llavors, ara comentaves el tema del llenguatge. Sí, la veritat és que si no el tens per mà, confonen una mica, no? Al principi del reportatge ja s'explica el primer debat, utilitza el concepte desinformació en lloc de fake news, notícies falses, perquè és un dels motius bueno, que ja s'explica, no? Que malgrat que no és obligatori, se dona per fet que els mitjans de comunicació apliquen el codi deontològic i, per tant, les notícies se contrasten, en principi, abans de publicar-se. La Nereida Carrillo, la directora del projecte L'Antutxec, ho explicava clar. Els principals, disculpa, difusors de la desinformació no són els periodistes, sinó altres ens o usuaris com els polítics, per exemple.
Home, té un màster.
Llavors, també s'ha de dir que a tot això, igual com abans comentàvem, no? Els missatges estos que circulen per WhatsApp, hi ha molts exemples realment de tipus d'informació, perquè una foto editada d'una manifestació, per exemple, posant-hi més persones de les que realment hi ha, és desinformació. O una foto acabada de fer ara aquí al carrer, sense editar, publicada fora de context, dient que és un carrer de París, per dir alguna cosa, també és desinformació.
Hi ha una frase, Ruth, que em cridava molt l'atenció, que ara al final del reportatge deien, no sigueu partícips de la difusió de notícies falses. Clar, i si es fa i si es difon desinformació, deu ser perquè algú en recull algun benefici, entenc.
Correcte, malauradament és així. O bé es fa per guanyar diners, per algun interès polític, o simplement per tindre protagonisme. Això m'ho va dir la Nereida Carrillo
també,
i vaig pensar, té tota la raó.
Sí, sí, sí.
I esta pràctica és evident que no és nova, que ja fa temps que s'utilitza, però clar, amb la digitalització s'ha accentuat.
Clar, per això entenc que els tallers aquests Learn to Check procuren alertar la població, però sobretot dir-nos que què podem fer, no?, per no creure'ns tot allò que ens fan arribar.
Exacte. A mi també, que abans també ho comentava, és que em va cridar molt l'atenció que es fes formació a les famílies, fins i tot, no? Vull dir, que es faci als docents, que es faci a altres professionals, com periodistes, bibliotecàries, però també a les famílies. M'ha aparegut molt, molt ben trobat. I penso que això és important, perquè el que no saben els joves, potser també ho saben els grans. I, de fet, precisament, també això m'ho explicava en Roger Quartielles, un dels encarregats de fer les formacions, que cada franja d'edat té unes habilitats més desenvolupades, no? Sí. I que en això s'hi troben a les formacions. Si et sembla, escoltem un tall de veu en què ho explica millor.
Som-hi.
Els dos tenen molt interès, els dos sectors, tant la gent gran com la gent jove, té interès perquè els dos volen estar informats. El que canvia són els temes d'interès i després també canvia les eines que tenen. Mentre uns, els joves, tenen moltes més eines digitals, no tenen eines informacionals, que sí que té la gent gran, que és el criteri, no? L'edat moltes vegades et dona un bagatge a l'hora de destriar el gra de la palla, que potser la gent jove, tampoc cal generalitzar, però potser hi ha certa gent jove que no ho té.
Boníssima aquesta, perquè moltes vegades els nostres joves, els nostres infants, diem que ja neixen amb una tablet sota el braç i que en saben molt de tecnologia, i potser en saben molt de tecnologia. El que no saben tant és triar la veritat d'aquesta tecnologia.
És que això és realment molt, molt curiós, no? Perquè la gent gran llegeix més i, per tant, dedica més temps, mentre que la gent jove s'ho mira més per damunt.
Clar.
Però en la línia que tu comentaves, que també passa a la inversa, la gent jove coneix més la dinàmica digital i, per exemple, detecta molt més fàcilment quan un vídeo, per exemple, és fals, perquè nota que l'edició potser no és prou rigorosa. Però la gent gran d'això no se n'adona. I precisament això va passar el dia que vaig anar a aquest taller, que els alumnes que hi havia aquell dia d'un institut de Badalona, en un vídeo van detectar-ho al moment.
Tot,
Van dir, este vídeo és fals perquè l'edició simplement l'han ralentit i se nota que és això. I jo també ho havia detectat, però jo...
Crida d'atenció.
Clar, però me refereixo que jo m'he dedicat a editar vídeos. Llavors, quan tu te dediques a això o ho has fet, és normal que potser ho detectes. Però ells, que eren molt joves, ho van detectar de seguida i em va sorprendre, la veritat.
I suposo que al final, Ruth, acaben corrent riscos igualment, tan grans com petits, no?
Això sí que és cert, també, i també t'he portat un altre tall perquè també ho explicava en Roger.
Corren els mateixos riscos, en el sentit que poden acabar estan desinformats, i de fet tots, és a dir, ningú, ni la persona més formada del món és immune a la desinformació. Però sí que és veritat que en funció de l'edat tens un risc o un altre, no? Perquè potser a una persona jove un vídeo fals li és més fàcil de detectar i per tant no el desinformaran tant en aquest àmbit, però a una persona gran no serà tan fàcil captar això i, per tant, sí que li arribarà aquesta mentida per aquesta via.
En fi, uns tallers, Ruth, que poden ajudar molta gent, també, per exemple, per detectar estafes de phishing, d'aquestes que circulen pels mòbils i pels ordinadors, no?
Sí, és així mateix. I, precisament, una altra de les dades curioses és que els tallers que fan els joves són d'adolescents, de tercer i quart d'ESO, i també cicles formatius, però que des de fa un temps també n'ofereixen a partir de sisè de primària, perquè ja han detectat que són edats que comencen a familiaritzar-se amb continguts de desinformació i, per tant, ja convé conèixer totes les eines de verificació des de ben menuts.
Clar.
En aquest cas, ho fan en forma de joc i així és una manera entretinguda d'iniciar-se en el pensament crític sobre la informació.
Jo continuo pensant el mateix, indispensable aquests tallers, indispensable aquest reportatge de Ruth Caral.
Me permets fer només un apunt?
Sempre.
Entreu, si realment esteu interessats en això i us encuriosix el tema, entreu a la pàgina web, perquè allí tenen moltíssima informació, tenen molts de vídeos, tenen ja jocs i recursos, vull dir, que a lo millor no et ve bé buscar un dia per fer la formació, però tens un joc que et pot ajudar en algun moment, no?, a explicar alguna cosa, només de pares a fills, per entendre-nos. Vull dir que no cal parlar ni de sectors educatius, però crec que és molt interessant i que allí queda molt ben exposat.
Et pregunto per la setmana que ve?
Sí, però no et respondré.
M'agrada aquest joc. Ruth Caral, moltíssimes gràcies. T'esperem el proper dijous, que vagi
gràcies.
Molt bé.
Gràcies, adéu.
Ràdio Estel. Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Albuesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
Pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana.
L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Laguna.
Va, i avui seguim amb l'hora del videojoc amb Rafa Laguna, ja ho sabeu, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut a Twitch i a YouTube. El podeu seguir amb aquest @RafaLagun, amb dues os. I ja el tenim amb nosaltres. Rafa Laguna, què tal? Bona tarda.
Com estem? Molt bona tarda.
De què ens parles avui, Rafa?
Doncs mira, com va sortir Hogwarts Legacy, que és un joc ambientat en el món de Harry Potter, i és un joc molt conegut.
M'ha donat molt de si, aquest món.
Sí, està donant molt de si al món, i també aquest joc està donant molt de parlar per molts motius. M'agradaria parlar d'altre tipus de jocs, però també ambientats en el món de la màgia. ¿Vale? És a dir, Harry Potter és un món màgic, i també m'agradaria destacar altres jocs que hi ha hagut durant la història, i fins i tot algun joc que encara està per sortir, que segurament us agradarà. Per exemple, el 1993 va sortir Simon the Sorcerer, que és una aventura gràfica, una aventura que del tipus point and click, una aventura de les que als anys 80 i 90 eren molt habituals, en les quals teníem un escenari i nosaltres fent clic amb el ratolí, anant cercant coses dintre de l'escenari, anàvem descobrint objectes, anàvem descobrint petites línies de diàleg amb altres personatges i tot això, i teníem que anar resolent els diferents poders que ens anava presentant. Simon the Sorcerer potser és un dels més representants d'aquella època que no sigui de l'empresa LucasArts. LucasArts, durant els anys 90, va ser una de les companyies dels estudis que més videojocs d'aquest tipus va fer, just amb una altra companyia anomenada Sierra, i, a més, ens presentava un nou personatge que no tenia ningun tipus de referent previ, és a dir, Simon the Sorcerer era una miqueta... No diré Harry Potter, perquè Harry Potter va a una escola i tot això, però Simon the Sorcerer és el típic antihéroe, saps que al final tot li surt malament, està aprenent i no té ni idea del que està passant. I crec que és un joc molt refrescant, que si no l'heu jugat, van fer un remake o un remaster. La setmana passada o l'anterior vam parlar del concepte de remaster.
Sí.
Fa poc van fer un remaster per Steam i per dispositius mòbils, que el podeu trobar molt ben de preu, que està uns 5 euros, l'1 i el 2, el Simon the Sorcerer 1 i 2, i que si us agraden les aventures i passar una bona estona descobrint petits misteris, crec que és una molt bona opció.
Anem a la segona opció, va.
Mira, l'altra és una que és una miqueta més que... Simon the Sorcerer és molt per tot els públics, sobretot públic més juvenil que sàpiga així, és a dir, Simon the Sorcerer és un joc d'aquests que hi ha molt de texta, però en aquest cas us presento un joc que se'n diu Màgica, que són una sèrie de jocs de rol, són una espècie de jocs de rol, d'acció, molt gamberros, perquè hi ha molt de sentit d'humor, així que hi pots donar dues o tres voltes a les lectures, però alhora és molt interessant perquè és un joc d'aquest de jugar cooperatiu, és a dir, poden jugar bastants, fins a quatre persones alhora, i potser és un dels més divertits en tant que jugar partides ràpides, i també té certs tocs d'anar descobrint de narrativa darrere, però sobretot és un joc que us ho passareu molt bé si voleu fer, jo què sé, alguna cosa en plan de molta acció. Vale? L'altre joc és un que no és de Max. Jo quan l'he dit al meu chat, parlaré d'aquest joc, encara que siguin 10 segons, és The Witcher 3, dic, però no em diuen, però no diguis que és un bruixot o que és un... o que és un mag o coses d'aquestes, perquè The Witcher, el protagonista, Geralt de Rivia, és un caçador de bruixes, precisament. És, està en contra de tot això i es dedica a caçar bruixes utilitzant també màgia i molts artilugis. Uh-huh. Què és el que passa? Que crec que és un dels jocs actuals... Bueno, actuals. Va sortir, si no recordo malament, l'any 2015, The Witcher 3. És un dels jocs actuals per adults, perquè és un molt, molt adult, la veritat sigui dita, uh-huh. que crec que més representa la màgia del joc que està, del joc del llibre que està representant, que és el que més l'il·lustra, el que millor l'il·lustra. I, a més, és un joc que està molt ben escrit i que, bueno, més que el llibre, la sèrie de llibres, perquè no està basat només en un llibre, ¿vale? Uh-huh. Està basat en diversos llibres, i, a més, t'enganxa perquè està molt ben escrit, molt ben realitzat, tant artísticament com a nivell de jugabilitat. I si us agrada els jocs d'acció i voleu provar una cosa que sigui interessant i que tingueu hores i hores i hores, The Witcher és un joc de tipus món obert, com precisament el joc que he comentat per obrir, el Hogwarts Legacy. És un joc de món obert, molt adult i molt interessant.
I anem a l'últim que ens proposes.
I finalment, mira, us proposo un joc que encara no ha sortit, però que segurament agradarà a tota la família quan surti, i que si voleu podeu jugar ara mateix a Steam, a la pàgina de Steam podeu descarregar una demo, demo que ha sortit fa poc per anar a començar provant el joc,
bona.
Que se'n diu Mika and the Witch Mountain, Mika i la muntanya de la bruixa.
Quan està previst que surti aquest joc?
Per 2023, s'ha dit, potser a mitjans d'any o potser cap l'estiu, no? Uh-huh. No ho sé. Però, a part de ser un joc que artísticament a mi m'agrada molt i que a nivell jugable jo crec que tota la família pot disfrutar, uh-huh. és un joc fet a València, és un joc valencià, que perquè, bueno, m'agrada molt destacar quan un joc està fet aquí. És un joc valencià que d'un estudi que se'n diu Chivig, que ja ha fet altres jocs com es deia aquest? Perdona, Summer i Mara, que uh-huh. també és un joc amb una estètica molt, molt dolça, que m'agrada dir. És una estètica molt de cels blaus, com els anys, no sé si se'n recordeu, que als anys 90 els videojocs tenien molts cels blaus, era molt, molt colorista tot això. Doncs,
sí, senyor.
L'estètica és molt agradable, és per tots els públics, i que quan surti segur que... Segur que donarà molt de parlar.
Mira, ara recomanaves aquests jocs, l'últim joc fet a València, com ens deia, Rafa. Deixa'm preguntar-te com està la indústria dels jocs a Espanya. Som un país capdavanter?
Doncs la veritat és que sí, Espanya té una indústria de videojoc molt potent, sobretot a la part mòbil. A la part mòbil hi ha moltes empreses que s'han vingut a Espanya i, de fet, hi ha unes quantes empreses espanyoles que estan fent jocs per mòbil, algunes més grans, algunes més petites, però sobretot el que té Espanya també, encara que no sigui cap davantera en això, és a dir, que no tinguem estudis molt punters, sí que és veritat que hi ha molt estudi de desenvolupament de jocs indie, és a dir, independents, que no depenen de cap estudi gran o de cap publisher, i que, de fet, això ha motivat que hi hagi també molts estudis, com els que jo ensenyo, de videojocs. Empreses com, per exemple, Rovio, que són els creadors de Angry Birds, han vingut fa poc a Barcelona i s'han situat i s'han posicionat. No sé si estan aquí a la Roma 22, aquí uh-huh. al on està la Torre Apa i tot això, sí. Crec que estaven per allà, però també està King, que és els creadors de Candy Crush, i també tenim, també que són d'aquí, Social Point, que és una gran empresa que ha fet jocs com Dragon City i jocs d'aquest estil que tenen molts seguidors.
Per cert, que alguns dels teus seguidors ja estan aprenent català, eh? Són bonics, hola, sí, bona tarda, sí. etcètera, etcètera. Bona tarda a tothom que està connectat al canal de Twitch de Rafa Laguni, que també s'està seguint a Ràdio Estel. Rafa, a l'inici de tot ens parlaves d'aquesta estrena tan esperada, que és el Hogwarts Legacy, que oficialment veurà la llum demà, si no m'equivoco, no? Per quines consoles estarà disponible?
Sí, a veure, veurà la llum demà, però molta gent l'està podent jugar ara perquè s'ha comprat la versió deluxe i, bueno, li han donat aquesta gràcia, no?, de que la versió deluxe doncs tingui accés a l'avantat, però podrà sortir per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Steam, és a dir, per Windows i Linux i tal. Està sortint per tots llocs. Al principi anava a sortir el 2021, però es va retrasar un parell de vegades vegades i ha acabat sortint ara. I, de fet, anava a sortir el 2022, anava a sortir el 2022, però ha sortit ara, i anava a ser també un joc online, o anava a tindre molt de pes al joc online, i al final és un joc d'un jugador només, és a dir, una aventura que se'n diu de campanya. Llavors, és molt interessant, i si el voleu veure, demà sortirà, i si l'heu reservat, doncs suposo jo que esteu disfrutant. En Switch, per cert, sortirà molt més tard, sortirà d'aquí uns mesos.
Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut a Twitch i a YouTube. El podeu seguir amb aquest @RafaLagun. Mira, em quedo amb un comentari de tots que diu: ¿sabes que eres un jefazo? Home, por eso está con nosotros en Radio Estel també. Rafa, jefazo, que vagi molt bé a tu i a tots els teus seguidors. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Sostenibilitat i música, amb Aixa Miró.
Vinga, va, 3 minuts, 2 minuts i mig, vaja, i arribarem a 3 quarts de 6 de la tarda. Com m'agrada aquest moment. Somriure més bonic de Catalunya, Xamiro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan,
com
què
estàs?
Tal? Molt bé, molt feliç, molt,
sí?
Molt bé d'estar aquí.
Amb fred, eh?
Ui, fa fred, eh?
S'ha girat una frescota avui. Semblava que avui s'arreglava una mica amb allò que feia sol i al final
res.
Fa dia de neu, sembla.
Sí, però esperem que no n'hi ve, que no, això ja seria un daltabaix.
Què ens portes avui?
Doncs mira, porto com sempre sostenibilitat i música, però ho farem aquesta setmana mirant des de la vessant de l'art, concretament a través dels ulls d'una pintora meravellosa.
M'agrada això.
Que la tenim aquí avui, que parlarà d'aquesta mirada nova i per parlar de la protagonista tenim aquesta música meravellosa.
Saps que si a mi em diguessis quina és la teva música preferida, jo et diria l'indie.
Sí?
Sí.
Ah, doncs pues mira.
Doncs per aquí va la cosa.
Per aquí va, per aquí va. Avui tenim aquí a la Pati Bastant, que la seva formació com a arquitecta li ha permès compaginar la pintura, que és el que més es dedica actualment principalment, no?, i amb la instal·lació. Ha treballat molts anys d'arquitecta a estudis d'àmbit internacional, ha estat com a docent durant d'últims curs de projectes a la Universitat de Montevideo, d'Uruguai, i ha exposat a diverses galeries i museus. Ha realitzat també, paral·lelament, diverses instal·lacions. Ara li preguntem què és això, eh?
Sí, sí.
A petita i gran escala, on sempre ha tingut molt en compte la petjada mediambiental. Actualment exposa a Mykonos, a Grècia,
sí?
A Palma de Mallorca, wow. Inaugura, ja res, d'aquí molt poquet, el 2 de març, una exposició a San Francisco, la seva primera exposició individual als Estats Units. Benvinguda, bona tarda, Pati, com
hola.
Estàs?
Hola,
Pati,
Joan,
què tal?
Hola, Joan, molt bé, gràcies.
Com et defineixes? Va, anem a parlar... Vine, bona pregunta.
Ah, ostres, com em defineixo? Mare meva, a quin començament. Doncs em defineixo una persona, no sé, molt normal, molt vital, això sí. Molt animal, diguéssim. O sigui, em sento molt a prop de la natura. Animal en el bon sentit, perquè crec que aquesta paraula s'ha tornat molt negativa.
Sí, que a vegades diuen allò, ets un animal.
Sí, no. I crec que s'hauria de reprendre com alguna cosa positiva, no? Perquè estem com molt distanciats de la natura. I jo animal m'hi sento.
Passes del món de l'arquitectura a la pintura, i per què aquest canvi?
Doncs l'arquitectura, aviam, clar, jo soc arquitecta, però vaig començar, sí, treballant com a arquitecta, però realment... És complicadet el món de l'arquitectura, o sigui, no és el mateix que tu aprens a la universitat, que és tot molt creatiu i molt de disseny, sinó que després et topes amb la realitat i és tot molt de normativa, molta massificació. Vaig entrar molt en crisi amb el tema de la massificació al planeta, no? I llavors vaig dir, bueno, prefereixo decorar, que no pas massificar. No, per aquí, més o menys.
A mi m'agradaria preguntar-te, Pati... Què té clar, si tu has passat de l'arquitectura a la pintura, que entenem tots la pintura com a art, jo vull entendre que tampoc estaves tan allunyada. És a dir, què té l'arquitectura d'art?
És art, l'arquitectura, també, i tant. Sí, sí, jo tot el que sigui art, allà que hi soc. Vull dir, la dansa, la literatura, la pintura, l'escultura, l'arquitectura, per mi tot... O sigui, per mi la vida sense art no és vida. O sigui, no puc viure sense art, llavors. Per mi és una mica el mateix. L'únic que, bueno, la pintura és més lliure. No se't cauen les coses i mates algú, saps?
Escolta, tens una mirada molt, molt àmplia perquè passes de... Tens una, no, a nivell de pintura, que, i també ha suposat un canvi de vida la teva. Què és el que allò que el més bo de la teva professió? I el més dolent?
És molt bo, realment és molt bo. O sigui, tinc la vida que vull tenir, estic molt feliç i molt agraïda perquè és... Per mi, dedicar-me al que m'apassiona és una sort molt, molt gran. I la pintura, i bueno, ja et dic, l'art, per mi és la vida. Llavors, està molt bé perquè bueno, tinc els meus propis horaris, no tinc jefes, això és d'agrair. Però, clar, després sóc autònoma, no? I ja sabem el que és això. Llavors, bueno, té els seus pros i els seus contras.
I com definiràs el teu art? I el teu art amb medi ambient, diguem-ne, aquesta relació amb el medi ambient.
Sí, jo és que, a més de pintar, sobretot em dedico a la pintura. El que passa que, al tenir la formació d'arquitecte, he fet molta instal·lació artística, que és com em presentaves, que la instal·lació artística és instal·lació efímera. O sigui, és fer com una obra d'art al carrer, sobretot sol ser a l'espai públic, i té com una base estructural, no?, també. O sigui, és com, podria, en el meu cas, jo el que faig són pintures que tenen com una estructura darrere i són com pintures portades al 3D, com si diguéssim, no? Uh-huh. I llavors, clar, amb això m'ajuda molt l'arquitectura. I amb el medi ambient, clar, el tema de tot això és que quan fas coses a gran escala o les treus en tres dimensions, com del pla de la pintura a l'escultura, digue-li com vulguis, bueno, són com escultures efímeres, la instal·lació, has d'anar molt de cuidado amb el tema del medi ambient, perquè, clar, és molt de material i són coses que es fan per després desfer-les. Vull dir, clar, i si tu has de comprar el material perquè duri dues setmanes l'assumpte i al cap de dues setmanes ho llences a la paperera el que has comprat perquè ja s'ha acabat la instal·lació, em sembla una barbaritat. Llavors, vaig començar molt aquí, no?, en pensar, ostres, si haig de produir coses que no existien, que ho produeixi des d'un lloc que no faci mal, no?, al planeta, perquè aquesta cosa de produir... Estem tan acostumats, no?, a produir sense pensar d'on venen aquestes coses, no?, amb què s'ha produït, què li passa, no?, al darrere de tot això. Okay. I, bueno, aquí em vaig començar a amoïnar bastant i llavors he intentat, perquè, clar, no sempre és fàcil, que totes les instal·lacions que faig jo tinguin petjada almenys zero, o sigui, que no facin mal, almenys.
Pati, fa uns quants mesos que vaig anar a Milà i ara pensava quan m'ho deies, i a Milà vaig tenir l'oportunitat d'anar a un lloc que es diu Pirelli en Garbi Coca, sí, que val molt la pena de visitar, sí, molt la pena. És l'antiga fàbrica de Pirelli que ha deixat i ha cedit perquè allò sigui un museu d'art contemporani i hi ha exposicions de veritat meravelloses. Manquen aquest tipus d'estructures a casa nostra?
Ui, tant, ja m'agradaria que hi hagués un Pirelli en Garbi Coca aquí a Catalunya, i tant. És una passada, aquest lloc. Sí, realment hi ha poca estructura així, sí. Perquè tenim grans edificis...
Sí, perquè ara em deies, clar, jo he de posar tot el que faig, les meves obres les he de posar al carrer... Clar, precisament pensava, per què no hem de tenir aquests llocs?
Sí, hi ha pocs llocs així. Tenim grans edificis, perquè aquí teníem molta fàbrica tèxtil i els tenim, la Fabra i Coats, el Caixa Fòrum. El que passa que normalment són coses molt que es tornen molt com institucionals i que costa arribar...
Són a mainstream, no?, una mica?
Sí, és molt... O sigui, realment els artistes com jo d'aquí, de peu i tal, no ens hi deixen entrar. És molt difícil, no? No hi ha convocatòries així com allà. És difícil, sí, aquest lloc és increïble.
Pati, explica'ns l'obra que vas presentar fa molt poquet a la plaça de les Glòries, bueno, al centre comercial.
Sí, no, era el museu del Hub,
ah,
el museu
del
disseny, sí. Bueno, vam fer una convocatòria per artistes. Mira, justament aquí sí que hi havia una convocatòria, per sort, de les poquetes que solen obrir-se, d'art així mural o al carrer, i res, em vaig apuntar i mira, es veu que, bueno, era entre 80 artistes o així, cada 3, o sigui que molt guai. I bueno, i vaig fer la idea, havíem de fer, bueno, una mica ens donaven via lliure, no?, de fer un projecte artístic. Llavors jo vaig fer servir la façana del Museu del Disseny, del Hub, i el que vaig fer va ser, vaig agafar un munt de tela 100% cotó, que és amb el que normalment treballo, i les vaig penjar de la façana fent com una idea com d'embut, no? Mm-hmm. Des de la façana del museu fins a... No sé si coneixeu la part del darrere del museu, sí, que té com un...
Que té el llac, aquell. Sí, que és molt bonic.
Doncs baixava fins a l'aigua, no? Uh-huh. Llavors feia com un embut que baixava, eren com 500 metres quadrats de tela, de cotó, que baixaven fent en forma d'embut fins a l'aigua, i el lloc aquest on quedava més estret ho vaig pintar com amb uns degradats amb colors que vaig aconseguir de fabricants. Bueno, em van ajudar molt els Comcal, bueno, gent que fabriquen pintures totalment ecològiques, a l'aigua, amb calç, tot molt natural, i em van donar restes que tenien, o sigui, tampoc no vaig haver ni de comprar el material, no? Eren coses com, bueno, tenemos estos sobrantes, i això està molt bé quan fas una cosa d'aquestes, perquè no és algú que els estiguis traient d'estoc, no, també? Llavors, era en aquest embut que la idea era una mica com explicant que l'ésser humà hem com destapat, no?, un tap d'una pica, com si diguéssim, i està marxant tota la bellesa del món, la natura, aquesta frescor, i els colors marxen, no?, per l'embut aquest, i com ens estem carregant una mica, no?
L'art et serveix, no?, per fer crítica?
Sí, a mi crítica mediambiental la faig normalment, sí, perquè crec que és necessari actualment.
Ara parlaves del tema de la permanència, no? Haurien d'aquests murals, s'haurien de quedar per sempre?
Seria xulo.
Sí, seria bé.
Imagina't, quina ciutat.
Una ciutat boja. Plena d'art.
Sí, molt boig.
I de projectes artístics, no? Ara, més importants, quin és el que més recordes amb especial efecte dels que has fet?
Home, vaig fer un que per mi em va marcar molt, que va ser per la Fira de Tàrrega d'Arts Escèniques.
Wow.
Sí, em van cridar per fer la sala VIP dels ballarins i els coreògrafs. Ho feien a un mercat molt gran que tenen al centre de Tàrrega, que és una nau bastant lletja, és tot com d'un color blau així, xillon, no té finestres, és tot molt lleig. Llavors em van cridar en plan, ostres, Pati, podries, no sé, maquejar-lo una mica, això, i tal. I vaig dir, uau, aquesta és la meva per pintar molt gros, saps? I llavors vaig forrar la nau aquesta sencera de tela i la vaig pintar, o sigui, va ser com un llenç gegant i que cobria parets i sostre. Els sostres eren altíssims, feien com 8 metres d'alçada. Wow. I sí, i jo amb un amic vam anar allà, ens vam arremangar i vinga, i vam estar 15 dies amb 40 graus de temperatura, perquè això és a l'estiu, pintant, muntant amb les vestides, i buah, això ho recordo amb molt de carinyo, perquè a més la tècnica pictòrica que faig servir ara la vaig descobrir allà, no?
Sí. O sigui... Explica'ns, perquè no, l'altre dia li preguntava, pintes? Diu, no, faig una altra cosa. No pinto, faig una altra cosa. Diu, explica.
No, bueno, sí que pinto, clar. Però no, tu perquè em deies, ostres, però és acrílic, tal. Dic, bueno, no és exactament acrílic. Bueno, faig una història que vaig, ja et dic, a l'instal·lació aquesta de Tàrrega vaig tenir com un accident, no? Allà amb la calor, amb tot, de cop i volta em va sortir una cosa que no esperava i vaig dir, ostres, això és interessant. Mm. I aquesta cosa de que els problemes rebre'ls amb els braços oberts, sí. I vaig dir, doncs, bienvenido, no? I sí, bueno, és realment, si tu veus les meves pintures, sembla que tingui com plàstic enganxat, no sé, té com una textura com d'arrugues, com... I no, no té collage, no té plàstic, o sigui, són pintures de pigments naturals, a l'aigua, sobre cotó, però és la manera d'aplicar-ho, que sembla que tingui això. És com un trampantojo.
Pati, abans em deies, faig crítica mediambiental també, perquè estic molt implicada a través de les obres d'art, etc etc. L'art s'encamina irremediablement cap aquí, cap a l'art sostenible?
Això espero, perquè crec que és necessari i vaja, és que no hi ha una altra manera. O sigui, és que si no, ja et dic, perquè els artistes produeixen molt. O sigui, si tu et dediques a l'art, has d'estar constantment produint. I produir contaminant, no sé, espero que s'acabi, perquè és un drama, realment.
Creus que el teu art algun dia estarà fixa, diguem-ne, al carrer? Vull dir, no... Igual que hi ha el Blansky, doncs estarà la teva petjada per algun lloc.
Sí, això espero, sí? M'agradaria. A més, quan més gran, més m'agrada. Vull dir, jo és com, no sé, punt, és allò de... Dóna'm el més gran que tinguis. Estaria
que no
molt bé. No em fa por, no. O sigui, que qui m'escolti, si té alguna façana o alguna cosa, home, allò...
Ostres, doncs mira... Escolta, i quins són els projectes per aquest any, a part de la galeria aquesta, l'expo a San Francisco?
Ara estic molt centrada en això, realment, perquè és una cosa que m'ha sorgit ara mateix, i marxo ara, el 26 de febrer, cap allà, inauguro el 2 de març, I estic molt contenta perquè als Estats Units no havia exposat mai encara i he enviat tota l'obra nova que he fet ara aquests últims mesos i envio 20 obres grosses. És una expo individual a una galeria molt xula i estic, realment estic feliç amb això.
Estàs contenta, estàs feliç, estàs nerviosa?
Una mica, sí. Ah, perquè...
als Estats Units.
Sí, perquè a més el meu anglès no et pensis tu.
No, no, està molt bé.
Que va, que va.
Escolta, i res, doncs agrair-te que hagis vingut a explicar-nos això. A la propera instal·lació que facis ens avises.
Home,
sí, tant,
eh? Que tenim
home,
a veure.
I tant que hi anirem.
I tant.
Pati, moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana.
A vosaltres, gràcies.
Aixa Miró, més temes la setmana que ve, eh?
I tant, aquí estaré.
T'esperem aquí a la caravana, que vagi molt bé.